Robert. Belvis, bon dia, bona hora.
Bon dia, Jordi.
Vostè, que és neuròleg, que és el coordinador del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari de la Quirón de Xeus. A més, el doctor Belvis ha publicat un llibre que es diu Migranya. Un llibre d'angle editorial que es diu Migranya, que és un dels problemes que tenim. Les vacances es poden convertir en un gran enemic de la migranya, i és que els canvis d'hàbits col·laboren en l'aparició d'aquest mal que afecta, i això és el que a vegades ens espanta, 12 de cada 100 persones. Ja no estem parlant només de mal de caps, que sí, sinó de migranya. D'entrada, una pregunta, doctor. És hereditària la migranya?
Hi ha una predisposició familiar a patir-la, efectivament. És molt freqüent que un malalt migranyós en tingui també altres antecedents a la família.
I per què hem sentit tantes vegades que la migranya costa tant de curar? Es pot arribar a evitar d'alguna manera?
Com a malaltia, és una malaltia recurrent a la vida, per tant, curació no en té. Aniràs patint episodis de migranya en funció de que t'exposis els factors que a tu te la precipiten. Amb l'edat es cura. Vull dir, no hi ha cap malalt amb migranya que arribi als 80 o als 70 anys patint migranyes. A partir dels 60 comença a desaparèixer.
Què és exactament la migranya?
És una malaltia a la qual certes persones, un 12-15% de la població aproximadament, tenen una predisposició a patir un quadre molt concret davant d'estímuls que són molt mundans, com pot ser la regla, com pot ser l'insomni, l'estrès, estímuls que tenim tots, i amb aquestes persones el que pateixen és un atac de mal de cap, de cefalea, però amb més coses. Per tant, cefalea és un dels símptomes de la migranya, però la migranya és una malaltia. Hi ha nàusees, vòmits, hi ha el que es diu fotofòbia, que és que estorba molt la llum, i a més, alguns malalts, un de cada tres aproximadament, poden tindre el que es diu una aura, que és que abans de que comenci el mal de cap, queden totalment enlluernats, en llumetes, en pampallugues, i no veuen, no?
Tinc la sensació que quan érem petits sempre parlàvem de mal de cap, mal de cap, mal de cap, mal de cap, i de cop i volta algú va començar a dir migranya.
Sí.
O sigui, fa poc que s'està investigant la migranya com a tal, diferenciada del mal de cap.
Fa poc, realment, aquí a Catalunya, per exemple, en tenim grans especialistes en cefalees des de fa molts anys, però a nivell internacional fa poc que s'està entenent com una malaltia, s'està començant a respectar. L'Organització Mundial de la Salut diu que és la vuitena malaltia més discapacitant de la raça humana. Vull dir que ja, a poc a poc, la gent s'ho comença a prendre en sèrio, sobretot els metges.
Costa de diagnosticar?
No hi ha una prova confirmatòria, és una d'aquestes malalties que es diagnostica amb 6 criteris clínics, com pot ser, per exemple, la fibromiàlgia. Vull dir, si compleixes això, això, això i això durant l'atac de migranya, doncs tens migranya. I quins són aquests criteris? Doncs tindre un mal de cap en un costat del cap, no en tot el cap, unes vegades és a l'esquerra, altres pot ser a la dreta, el mal de cap és pulsàtil, un batec cardíac, bom, 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 bom. Nàusees gairebé sempre, vòmits de vegades, i aquesta fotofòbia i el mal de cap augmenta amb esforços normals, vull dir, pujar unes escales o caminar, no? Aleshores, com dic, és una malaltia que pot ser molt discapacitant si tens molts episodis en una setmana, en un mes. Pots arribar a estar molt discapacitat.
Anem al butlletí de notícies d'aquí un moment, perquè falten 3 minuts per arribar a les 11 del matí. Han arribat, quan ha entrat el doctor a l'estudi, li dic, miri, tot això són correus electrònics que han anat arribant des que hem anunciat que avui parlaríem de migranya. Les consultes que tingueu, 902-47700, almon@rac1.net. Les vacances ens poden provocar més migranya?
Efectivament.
Aquí, ara que venim de parlar d'hàbits de canvis horaris i sí. Tot això ens afecta.
Pues sí, connectem amb el tema anterior. No és l'estiu, com molta gent pensa, sinó que és l'inici de les vacances. El canvi d'hàbits, el canvi de les hores dels àpats, el canvi dels horaris de la son, per exemple, el canvi sobtat de l'estrès, d'estar treballant a correcuita, estressat, a de cop i volta estar relaxat, tot això pot empitjorar la migranya en els primers dies de les vacances, habitualment, fins que t'adaptes al nou ritme.
Ara parlava de factors meteorològics, del canvi de temps també, de l'estrès. La son?
Sí, vull dir, el migranyós no és que aquestes coses li provoquin migranya, sinó que és l'anarquia en aquestes coses. L'anarquia en els horaris dels àpats o l'anarquia en l'horari de la son. Vull dir, tant el dormir poc com el dormir massa pot provocar un atac de migranya. S'ha de dormir sempre el mateix i a les mateixes hores.
Alimentació?
El mateix, vull dir, si tu estàs acostumat a prendre sempre 3 cafès, els cafès no provoquen migranya, però el dia que prenguis un pots tindre un atac de migranya i el dia que prenguis 5 també. Has de prendre sempre la mateixa rutina alimentària, sobretot en aquestos.
I l'alcohol?
El cafè, l'alcohol, els més excitants, diguem-ne.
I el tabac?
Veus, aquí hi ha força investigacions, però encara no s'ha demostrat. Mira que sempre hem de dir els metges que no fumi la gent.
Un doctor em diria, fumeu molt per atacar la migranya.
No, com a metge t'he de dir que no fumis, però per la migranya no tinc evidències per dir-te que no fumis.
Uh-huh. I el tema de l'esport?
L'esport és un factor...
És una teràpia?
Sí, és un factor realment protector contra la migranya. L'esport aeròbic, regular i suau, vull dir, sense acabar amb la llengua fora, diguem-ne, no?
Una pregunta que es fa molta gent, segurament. Quan tinc migranya, he d'anar a urgències? M'he d'esperar?
La primera vegada que hi ha una cefalea aguda, un mal de cap agut, si és realment greu, s'ha d'anar a urgències. Si no és greu, pots anar al metge de família i explicar-li. El primer atac de migranya habitualment es té en les dones al voltant de la regla, sobre els 13 anys. En els nanos, en els homes, comença a una edat potser més enllà, cap als 18, i la migranya gairebé sempre debuta abans d'entrar en el mercat laboral. Abans dels 25 anys, gairebé tots els migranyosos ja han debutat. És difícil fer una migranya als 40 per primera vegada. Davant de la primera, sobretot si hi ha aquests símptomes visuals d'aura, s'ha d'anar a un metge ràpid.
Hi ha moltes consultes, ja ho han dit, dels oients. Correu electrònic, elmon@recuponent. La meva filla Maria té 11 anys i fa 2 anys que pateix de migranya amb aura. El seu procés comença amb adormiment d'una cama, braç, i la parla i li costa de coordinar. Aquest procés li dura una mitja hora i amb vòmit i molt mal de cap. Què pot fer? Diu aquesta senyora, l'Antònia Calva.
El primer és el que ja haurà fet, que és anar, en aquest cas, no al neuròleg, sinó al neuropediatre. Hi ha neuropediatres a Catalunya especialitzats en cefalees també, igual que neuròlegs. Aleshores, si ja està diagnosticada, es recomana sempre fer una prova d'imatge. En aquest cas, com que és una aura complexa, potser una ressonància cerebral millor que un escàner. I una vegada s'ha descartat que no hi hagi cap altra cosa, que és el més probable, aleshores s'engega un tractament pels atacs de migranya. Si hi ha molts atacs de migranya, es fa un tractament diari per previndre'ls. Si hi ha pocs atacs de migranya, es tracta només l'atac de migranya en nanos amb un antiinflamatori. A partir dels 12 anys ja es poden donar les medicacions d'adult, algunes, que són els triptans, que són molt ràpids, fins i tot hi ha pastilles sublinguals, no cal ni empassar-les.
Ara que parla de medicaments, no, és una altra. La Montse de l'Hospitalet de Llobregat diu: tinc moltes migranyes i prenc Zolmitripan Flash Qualigen 2,5 mil·lígrams. No sé si ho he dit bé. És veritat que no puc prendre més de 2 pastilles a la setmana, i hi ha setmanes que amb 2 no faig.
No és veritat. Això és... Aquesta és una d'aquestes pastilles que t'estava esmentant, que són sublinguals. Són les número 1 en vendes arreu del planeta. Hi ha dos principis, el Zolmitriptan i el Rizatriptan. Aleshores, l'has de prendre ja a l'inici de l'atac de la migranya, i si no se t'han passat, o bé encara és forta, a les 2 hores pots prendre una segona, ja ho poso al prospecte, i sí que és molt important, la tercera no es pot prendre en 24 hores. No recomanem més de 10 pastilles al mes. Aleshores, per un mes no passa res, però si és la tònica ja cada mes, s'ha de fer un tractament preventiu, que és prendre una pastilla diària per no haver de prendre analgèsics ni triptans.
Val, esperem que hagi quedat clar. Ismael, de Barcelona, bon dia.
Bon dia.
La teva consulta quina és?
Mira, pateixo migranyes a Maura des dels 8 anys. Visió, parla, paràlisi, pèrdua de memòria com a aura, i després aquest forma el de cap. He provat tots els triptans i també l'immigrant injectable. Actualment utilitzo el Maxalt, que el que fa és disminuir el dolor i que la migranya duri més poc. Pregunta, tenim algun medicament que elimini o eviti l'aura?
Bon dia, Ismael. Bona pregunta. Dubto de que... No tenim cap, i dubto de que realment en tinguem cap. L'aura, habitualment, com abans ha dit aquí el company, dura una mitja de 30 minuts. Medicaments que facin efecte en 30 minuts d'ingerir-los, gairebé impossible, perquè han d'anar a l'estómac i el procés d'absorció i tot dura més de 30 minuts. Un injectable no comença a fer efecte en 20 minuts, també. Per tant, una aura normal de 30 minuts no l'atures pràcticament en res. Els medicaments de l'atac de migranya, malauradament, serveixen pel dolor, però l'aura no la detenen. Això sí, si tens moltes aures, hi ha tractaments preventius, hi ha el topiramato, la lamotrigina, que poden, realment, prenent-los cada dia, fer que tinguis menys aures.
Ismael, ànims.
Moltes gràcies.
Tampoc sé gaire més que dir, eh? Albert, des de l'Hospitalet de Llobregat, bon dia. Hola, Albert. No tenim l'Albert punxat. Consultes a través del correu electrònic, doncs. Mira, en Jordi diu: jo he deixat de tenir migranyes des que vaig deixar de fumar. I té alguna relació? Abans parlàvem del tabac.
És un tema en estudi, però oficialment encara no. Hi ha un company a Reus que està, el doctor González, que ha fet molts estudis a nivell internacional i realment no s'ha demostrat. Ha mirat les diferents marques de tabac, la diferent concentració de nicotina i altres coses. No s'ha trobat relació amb el tabac.
Els fumadors que tinguin migranya, d'entrada, l'experiència d'en Jordi, li podem dir: home, deixeu de fumar, a veure si us funciona.
Sabem que un excés de tabac provoca mal de cap, però atacs de migranya no s'ha demostrat.
Jordi, Barcelona, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Endavant.
Aviam, jo us he replegat ja el programa començat, i a part de fer dècades que la migranya segur que té difícil solució, no fa molt jo vaig sentir dir que s'havia al final descobert que era una cosa que bueno, com l'ou de Colom, diguéssim, no? Super senzilla, que simplement es tractava d'un enzim de l'estómac i que no constitueix ni medicament que s'hagi de receptar. Allò jo volia saber què és el que hi ha de cert d'això, si és una llegenda, però jo ho vaig sentir parlar per un científic, si no recordo malament.
Doctor, és una llegenda urbana o no?
A veure, des del punt de vista científic no hi ha absolutament cap evidència científica, cap estudi publicat que demostri que l'enzim DAO, que és l'enzim del que està parlant, estigui relacionat amb la migranya. I si algun científic, com tu dius, català, a més, metge, neuròleg, realment vol demostrar-ho, doncs ha de fer un assaig clínic, no? Opinions de gent a la xarxa, a internet o als mitjans de comunicació, hi ha molts. La Societat Espanyola Internacional de Neurologia realment no ha rebut mai cap notícia de la DAO. Vull dir, aquest enzim no està relacionat amb la migranya oficialment i qui l'ho defensi, doncs l'ha de demostrar, i no l'ha demostrat. Però tant, llegenda urbana.
Perdoni, però pot haver alguna cosa de cert d'això?
Home, és molt difícil perquè la DAO és una enzima de la via de la histamina. La dieta mediterrània està farcida. Jo te diria que el 90% dels aliments de la dieta mediterrània provoquen histamina. Hauries de tenir migranya gairebé cada dia. Si tens un dèficit de DAO, quan menges histamina, el que tens és una brotada al·lèrgica. T'ofegues, urticària de dalt a baix, i la migranya és el de menys. Te pots morir, és com qualsevol altra al·lèrgia. Per tant, és una malaltia que existeix, es diu histaminosis alimentària, i la migranya no està en aquest quadre. Per tant, interessos que no són mèdics, que no són científics, l'han relacionat, però mèdicament no hi ha res que sustenti que la DAO...
Sí. Perquè, perdoni, diuen que, per exemple, la xocolata pot desencadenar la migranya,
sí, però
no?
La xocolata té un principi que es diu fentolamina, que pot desenvolupar una migranya en gent no acostumada. Ojo, quan un malalt té una migranya per culpa d'un aliment, l'ha de tindre en menys de 2 hores després de la ingestió de l'aliment. Tu no pots culpabilitzar de la teva migranya a les 8 del vespre de xocolata que has menjat a les 10 del matí. És immediat, en menys de 2 hores migranya. I, efectivament, la xocolata, la més negra, la que té més fentolamina, pot provocar migranya. El formatge, el més curat, que és el que té més tiramina, pot provocar migranya en gent no acostumada, però immediatament, en menys de 2 hores.
El que és cert és que estan sortint moltes recomanacions. Jordi, gràcies, que vagi bé.
No, per acabar ja, saber, perquè fa temps que no el sento i era una eminència, no sé si està en actiu, el doctor Titus del Vall d'Hebron.
Sí.
Està en actiu encara, eh?
Sí, tant que està actiu, i tant. És el nostre pare espiritual, és un dels pioners en la migranya a nivell espanyol, i tant.
Molt bé, doncs...
Jordi, salut.
Felicitats, eh?
Que vagi bé. La Mireia diu, com puc saber si el meu fill de 5 anys pateix migranya? Noto que últimament està molt neguitós, diu que li fa mal al cap i es desperta sovint a la nit. Què he de fer? Estic desesperada perquè no dormo.
Evidentment, comentar-li immediatament al pediatre, i en el cas de que hi hagi una sospita de migranya s'ha de fer una prova d'imatge, com ja he explicat, no? En aquestes edats pot començar ja la migranya, però habitualment hi ha antecedents familiars. Vull dir, si és una família en la que no hi ha migranya i ja està començant un mal de cap als 5 anys, s'ha de comentar immediatament al pediatre.
Mireu, ara parlant de tabac, que feia alcohol. És que hi ha moltes consultes d'oients i ara anem a Valldoreix amb en Josep Maria, que també el tenim al telèfon punjat. Ricard, pateixo moltes migranyes. La meva solució normalment és cafè. Em va molt bé. L'alimentació pot augmentar les migranyes? Queda contestada? Sí. No?
Efectivament.
Val. L'Anna de Barcelona, pot ser que una marca concreta d'alcohol em provoqui migranya? Que un alcohol sí, altres no?
Sí. Els sulfits i la serotonina dels alcohols sembla que és el que provoca la migranya. Per exemple, dintre dels vins, els vins més negres, el Somontano, el Ribera d'Oro, el que tenyeix la copa de vermell, que és el que té més serotonina, sembla que són les que produeixen més migranyes, però te'l pot provocar qualsevol alcohol. La cervesa el cava tots,
I la Marta diu, últimament, quan surto de festa, només que prengui una mica d'alcohol i trenqui la meva rutina, el dia següent tinc migranya segur.
Efectivament, però no només és l'alcohol. Està trencant el ritme de son, està sotmetent-se segurament a molts estímuls visuals durant la nit, en la discoteca, la festa i tal. Per tant, efectivament, després d'una ressaca és típica una migranya.
Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Mira, jo explico. Jo tinc un clúster des de fa 20 anys. Ho tinc un cop a l'any i tinc cicles de 3 mesos, i jo m'he arribat a punxar durant 3 mesos 5 cops al dia migrant.
Sí, doctor.
És una animalada, però és el que hi ha.
que és el que a mi em semblava, no m'entenc gaire, però...
Dintre de les malalties que provoquen cefalea, com ja t'ha explicat el teu neuròleg, hi ha diverses. Avui estem parlant de migranya, el clúster és un altre, és la cefalea en agrupaments o en racimos, que es diu en castellà, sí. És la cefalea més greu que existeix, sense cap dubte. És minoritària, vull dir, sou poquets els malalts que teniu aquesta malaltia, habitualment o més. I sí, abuseu de les medicacions de les que nosaltres us diem que no podeu abusar. Més de 3 immigrants que has dit en aquest cas al dia és perillós, Vull dir, té un efecte que ja no és un efecte secundari. Si prens més de 3 al dia, estàs fent una sobredosis d'immigrant. Ja saps que pots tenir problemes coronaris. Aleshores, si has de prendre tant immigrant, has d'anar al neuròleg que et posi un tractament preventiu, que ja t'haurà posat corticoides, verapamil i altres coses, però no pots abusar tant, és perillós,
Josep Maria, ànims,
La pregunta és com puc saber jo si un dels meus fills em podrà tindre?
No ho pots saber. En el cas de la migranya hi ha una predisposició familiar claríssima. En el cas de la cefalea tipus clúster no s'ha descobert que hi hagi una predisposició familiar. Vull dir, el teu fill ha arribat, com ja saps, als 30 anys, 20-30 anys és quan debuta el clúster, és quan ho sabràs, però no hi ha estudis que demostrin que hi ha una predisposició familiar. Probablement no lo tindrà.
Una altra coseta molt concreta. A l'immigrant injectable que heu comentat que fa efecte els 20 minuts, jo puc assegurar que depèn del cicle que tingui, en 10 minuts m'ha tallat la crisi.
Sí, però, ojo, l'immigrant, jo estava parlant a la migranya, és que tu no tens migranya, tens el clúster, és una altra malaltia, Sí, és molt més eficaç en la teva, sense cap dubte.
Vale.
Josep Maria, salut. Anem a Esplugues, Elisabet, bon dia.
Hola, bon dia. Miri, jo és que també pateixo migranyes i la primera vegada que em va passar... Arrel d'una migranya, no veure-hi bé, o sigui, la imatge se'm distorsionava, o sigui, va ser patint una migranya molt forta de petita. Sempre he associat aquest no veure-hi bé amb patir migranyes, però, perquè sempre m'ha anat així. Però és que últimament tinc aquesta falta de visió, o aquesta visió borrosa, sense tenir migranya, i no sé si és que he substituït una cosa per l'altra, o no té res a veure, i jo vaig fer l'associació... en el meu moment.
Sí. Els malalts que teniu migranya amb aura, no teniu totes les migranyes amb mal de cap. Podeu fer només l'aura visual, està de fet descrit en un 20% de malalts, que fan l'aura i després ja no ve el mal de cap. En certa manera, afortunada ets. El que sí que has de tindre ben present és que si realment l'aura que tens ara és exactament l'aura que tenies abans. En el teu cas, millor comentar-li sempre al neuròleg un canvi de patró en la migranya s'ha de comentar sempre. A mi no m'aixeca cap sentiment d'alarma el que m'expliques, però comenta-li al teu neuròleg, que és un canvi de patró, per tant, és per comentar-lo.
Vale, doncs moltíssimes gràcies,
Que vagi bé, adeu-siau, Elisabet. M'ha sorprès una pregunta que arriba per correu electrònic de la Mercè. Diu, li podeu preguntar al doctor sobre la malaltia de Crofted Jacob?
Bueno, el primer, no espantar la gent, la migranya i el Crofted Jacob no tenen res a veure.
No, això òbviament,
vull dir, és una altra malaltia.
Sí, és un tema neurològic.
La malaltia de Creutzfeldt-Jakob...
Tots l'associem a la malaltia de les vaques boges,
sí.
Que durant tants anys en vam parlar, però d'això sí. En fa pràcticament una dècada.
Sí, tant Creutzfeldt com Jakob ja existien abans de la malaltia de les vaques boges, però en aquella època, al final dels 90, va haver-hi aquella brotada relacionada amb la carn adulterada, probablement. Bueno, la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, la que veiem a Catalunya i a Espanya, és la malaltia degenerativa de causa genètica, que es diu esporàdica, no té res a veure amb l'alimentació de cap mena de bitxo, ni vaques, ni ovelles, ni res, És una malaltia que és degenerativa, és una malaltia que comença amb un trastorn del caminar o amb una demència ultraràpida i el malalt en habitualment menys de 2-6 mesos està força malament. És una malaltia molt mortal, molt greu, en la que encara no hi ha cap tractament ni per curar-la ni per...
Hi ha casos d'això a Catalunya?
Sí, efectivament, la Generalitat té un pla activat de vigilància epidemiològica de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob a Catalunya des d'abans de les vaques boges. Lo porta un doctor, està a la Vall d'Hebron, el doctor Carles Nos, i ell té les dades que de vegades es va presentant. Hi ha més de 300 casos diagnosticats d'aquesta malaltia a Catalunya, però des dels principis dels 90. És una malaltia amb una prevalença molt baixa. Potser és un de cada 300.000 habitants, per dir una xifra. Ell té les xifres. Com te dic, anem veient casos al nostre hospital. Hem tingut dos casos, un aquest any, l'altre ja fa temps, i tots els hospitals catalans van veient casos, però són casos molt, molt infreqüents i no tenen res a veure amb les vaques, amb allò que va passar.
De tot n'aprenem. Gràcies, doctor Balbís.
A vosaltres.
Gràcies i fins aviat.
El món a RAC1 amb Jordi Armenteres.